Sánchez amb la renovació al Constitucional com a taló de fons.
Nosaltres us deixem amb el Tu diràs. Fins demà, que vagi bé, bona nit.
Amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 20 de desembre del 2022, el dia de la gran festa dels campions del món. Ha estat una autèntica bogeria als carrers de Buenos Aires, però molt més bogeria del que havíem vist fins ara. Absolutament impressionant el que ha passat avui a la capital de l'Argentina. Uns 5 milions de persones han sortit als carrers a celebrar amb els jugadors, amb un autocar descapotat, el títol mundial aconseguit aquest diumenge a Qatar, a Doha. I tot anava bé fins que la rua s'ha hagut de suspendre després de 3 hores pels carrers de Buenos Aires per la gentada que hi havia, perquè no podia avançar, però sobretot la decisió definitiva s'ha pres quan dos seguidors han intentat despenjar-se d'un pont per caure dins l'autocar dels jugadors de l'Albiceleste. Just quan passava per sota, un s'ha deixat caure, ha caigut dins, l'altre, en canvi, ha calculat malament i s'ha fotut una patacada a terra des de 5 o 6 metres. Està bé que sapiguem, i per sort. La majoria de seguidors s'han comportat molt bé i han celebrat pacíficament aquest campionat del món amb els jugadors i amb tota l'Argentina, però n'hi ha hagut d'altres que no, com acostuma a passar en aquestes celebracions massives. La festa s'ha acabat descontrolant, hi ha hagut baralles als carrers, hi ha imatges a les xarxes, enfrontaments amb la policia, cotxes que estaven aparcats sense rodes, els hi han robat les rodes a molts cotxes que estaven aparcats de gent que havia anat a la celebració als carrers de Buenos Aires. Alguns energúmens han rebentat les portes metàl·liques de l'obelisc i han entrat a dins d'aquesta gran figura emblemàtica de la capital de l'Argentina. Bé, una bogeria que ha obligat a fer sortir els jugadors de l'autocar descapotat després de 3 hores de rua i a marxar amb 3 helicòpters cap a Ezeiza, cap al complex de l'AFA. Realment, això dels argentins és un extremisme delirant, en alguns punts preocupants per algunes imatges que corren per les xarxes socials amb tot el que afecta el món del futbol. De seguida anirem en directe a Buenos Aires amb la corresponsal de RAC1, la Berta Reventós, perquè ens expliqui amb més detall tot el que ha passat des d'aquest matí a les 6 del matí hora catalana, quan aterraven els campions a Buenos Aires, fins ara, pràcticament la mitjanit d'aquest dimarts 20 de desembre. Però a aquesta hora tenim futbol en directe. Ha tornat la competició de clubs i l'Espanyol està disputant la segona ronda de la Copa del Rei. Des de les 10 de la nit us estem oferint el partit a RAC+1 amb el Jaume Molló, l'Eduard de Vall, el Joan Camí i els comentaris del gran Dani Solsona.
Ara ja... Això ja comença a passar d'atacar d'oli, perquè ara tampoc ha estat falta. Ara qui ha enganyat a l'àrbitre és Armitxe, que ha anat per terra, el capità de l'Atlético Paso l'ha assenyalat i la jugaran ells des del mig del camp.
Així sona la transmissió a RAC+1. Hola, companys, des del Tu diràs.
Hola, bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit. Edu, com esteu a l'illa de la Palma i com va el partit per l'Espanyol?
0-0, de moment no hi ha gols i no està jugant bé l'Espanyol, 33,5 de la primera meitat, de fet, més acostaments perillosos de l'Atlético Paso, equip de segona federació, que viu avui el partit de la seva història. És la primera vegada que juguen a segona federació, a la quarta divisió del futbol espanyol, és la primera vegada que un equip de primera visita en partit oficial l'illa de la Palma. Està pràcticament tota l'illa, tothom que li agrada el futbol, aquí i en aquest partit 3.000 persones al municipal del Paso en una nit freda, bastant més freda del que podria semblar, 15 graus, l'Espanyol encara més fred, el joc és gèlid per l'equip de Diego Martínez.
Sí, li està costant, Joan, a l'Espanyol arrencar després del Mundial, s'està notant aquesta inactivitat, tu que també ets aquí a l'illa de la Palma?
Sí, i ja ho vam poder comprovar a l'estatge que va fer l'Espanyol aquests dies, 11 dies a Terres Murcianes. Va jugar dos partits amistosos amb molt males sensacions a nivell futbolístic, i avui de moment, en aquesta primera mitja hora de partit, doncs s'està repetint amb una gran novetat a l'est, l'explico. Joan García a la porteria, que torna a disputar un partit oficial després de 7 mesos. Hi ha hagut molt debat a la porteria de l'Espanyol aquesta temporada. Ha jugat Álvaro Fernández, ha jugat Lecom, doncs avui a la Copa s'estrena Joan García.
Molt bé. Solsona, què t'està semblant el retorn de l'Espanyol a la competició?
Fluixet. De moment fluixet. Podem entendre, no?, que juguen contra un equip d'inferior categoria, amb un terreny de joc potser amb unes dimensions que no són les de... dels equips de primera, que això et dificulta, que ells han sortit a per totes, que ara al principi estan forts físicament i ho aguanten tot, però ha generat molt poc. Ha donat més sensació de perill amb dos o tres ocasions o possibilitats a prop de l'àrea el Paso que l'Espanyol, que n'ha tingut una de Nico Melamed.
Sí, sí. S'iguala tot molt, no?, aquest tipus de partits. De la jornada de Copa no hi ha res important, ni perill, Edu, ara mateix? No hi ha perill, Edu?
No.
Val. No, és que anava a dir de la resta, Molló. Mm-hmm. Hi ha alguna sorpresa en aquesta jornada de Copa avui?
Amb equips de primera, no. El Getafe ha guanyat el camp del Diocesano amb dos gols de Munir, i l'Elche ha guanyat el camp del Guadalajara, que també aquests dos són equips de segona federació.
Escolta, bona estrena de Machín, Pablo Machín,
sí,
amb l'Elche.
Correcte. Sí. Machín i Carlos Martínez, ara no em sortia. Ha estat també col·laborant amb RAC1 els últims mesos, i és el segon de Machín en aquesta aventura a l'Els. I sí que hi ha hagut mitja sorpresa: l'Intercity de primera federació ha eliminat el Mirandés de segona. I en els partits que tenim ara en joc, Guijuelo 1, Villarreal 1, a 10 minuts pel final, aniríem a la pròrroga. L'equip de Quique Setién, que ha començat perdent amb un gol dels pernilers del Guijuelo, i Gerard Moreno ha empatat de penal abans del descans. Real Unión 0, Mallorca 1, també a punt d'acabar, gol de Dani Rodríguez, i Sestao River 0, Atlètic Club 1, també últims 10 minuts de partit, amb gol de Raúl García. I tenim també un Alcorcón 1, Cartagena 1, també aniria a la pròrroga aquest duel entre un primera federació i un segona.
Aquí ningú va sobrat, Edu, tots els primeres estan patint. Vull dir que l'Espanyol avui sembla que li tocarà també seguir aquest camí.
Sí, estan patint, però si no tots, la immensa majoria faran la feina, i l'Espanyol va fer la feina. Ja no et dic jugar brillant, perquè això a l'Espanyol ja no li ho demanem, ni tan sols quan juga contra un equip de segona federació, però sí mostrar alguna cosa. I de moment és veritat que en 37 minuts de partit i amb empat a 0 al marcador, l'equip de Diego Martínez ha demostrat molt, molt poqueta cosa.
Molt bé, companys, ara tornem, quan el partit arribi al descans, que queden 10 minuts, i durant tot el programa, evidentment, estarem pendents de qualsevol novetat que hi hagi en aquesta segona ronda de Copa, amb l'Espanyol buscant la classificació per la tercera. Fins ara!
Fins ara! Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera.
Quiero ser campeón mundial. És la sintonia que està acompanyant els campions del món des de les últimes hores, i de seguida anirem cap a Buenos Aires en directe per saber algun detall més d'aquesta festa Interruptus. Després obrirem tertúlia amb Joan Maria Pou, Toni Padilla i Edu Polo. Hem d'escoltar Xavi Hernández avui, l'entrenador del Barça, que ha parlat, ha concedit una entrevista als mitjans oficials del club, i també tenim tota la prèvia de la Champions femenina. Demà al Camp Nou, a les 9 de la nit, hi ha un Barça-Rosengard per lligar la primera plaça de grup i passar a quarts de final com a primeres. Un partit que farem en directe a RAC+1, com tota la Champions, i del qual tenim una entrada doble. La regalarem en algun moment durant el programa d'avui. Des d'ara i fins a la 1 de la matinada, estigueu atents si voleu anar demà al Camp Nou a veure el Barça i la Champions femenina per la Patilla. Avui regalarem una entrada doble per anar demà a veure aquesta cita importantíssima. 10:39, fem una pausa i de seguida anem en directe cap a Buenos Aires i obrirem tertúlia amb Toni Padilla, Joan Maria Pou i Edu Polo.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. RAC ho presenta... El món a RAC1, especial loteria de Nadal amb Jordi Basté.
Però que un premi, que un premi.
Dijous 22 de desembre a partir de 3:45 del matí, un matí de sorpreses.
Viva RAC1, viva RAC1.
Números i alegria.
És el segon.
I sobretot, molta, molta sort.
Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Amb la col·laboració dels serveis informatius de RAC1, des del Teatro Real de Madrid, Jordi Armenteres i Òscar Nin, i la participació de Vicent Sanchís, Anna Gómez i Xavi Puig.
90.400,
25.
Dijous 22 de desembre a partir de 3:15 del matí, un matí de loteria de Nadal a RAC1.
Ja tenim un altre premi.
Amb el suport de Caves Rovellats, El Corte Inglés i Torrons Vicenç.
Posa. És la grossa!
Ah! I si el 2022 ens acaba tocant?
RAC 1. Tots som 1.
Els nostres veïns. Aquell noi que no sabem com es diu perquè sempre fa servir els assortidors d'autopagament de la nostra estació Oilbricks. Gràcies per fer-nos estar al dia de la tecnologia. Descobreix les històries a estacionesdeproximidad.es i troba l'estació més pròxima. Oilbricks. Powered by Meroil. Estacions de proximitat.
RAC 1. Torna un dels clàssics del Nadal. RAC 1. Aigües de Barcelona i CaixaBank presenten És Nadal al Món. El divendres 23 de desembre, en directe des del Palau de la Música Catalana, amb Jordi Basté. Les veus de RAC 1.
Bon Nadal a tothom!
Els Catarres. Siderland. Més vull amor. Mariona Escoda. Orquestra Simfònica del Vallès. I molts més. Divendres 23, a partir de 2:15 del matí, viviu l'És Nadal al món al Palau, escoltant RAC1 o seguint el programa per l'estreaming a RAC1.cat. Entrades exaudides. RAC1. Tots som Nadal. Amb la col·laboració de Unión Suiza Joyers, Frit Ravi, Caldo Aneto, Torrons Vicenç i Previsora General. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Minuts, ja arribem a 3:15. Si no saps què regalar aquest Nadal, jo sí. Mira, us donaré un consell. Aquest Nadal, MotoGP és el millor regal que podeu fer. L'1, el 2 i el 3 de setembre de 2023, setembre de 2023, 1, 2 i 3, tens una cita amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Canvia de dates el Gran Premi Monster Energy de MotoGP. Ja no es farà el mes de juny, com es feia habitualment, sinó que el 2023 es farà l'1, el 2 i el 3 de setembre. I ara, i només fins al 5 de gener, pots comprar l'abonament dels 3 dies del Gran Premi de Motos amb un 20% de descompte. Des d'ara i fins al 5 de gener, abonament de 3 dies a un 20% de descompte. No t'ho pensis més i compra ja les teves entrades a circuit.cat. És el millor regal per aquest Nadal. Muchachos, ahora no
olvido ilusionar. Anem un moment a Buenos Aires per saber com està la festa. En principi ja de baixada, després que s'hagi suspès la rua, amb la corresponsal de RAC1, la Berta Reventós, que aquests dies ens està informant de tota aquesta bogeria que s'està vivint a tot el país de l'Argentina i sobretot a la capital. Hola, Berta, bona nit.
Hola, bona nit, com esteu?
Molt bé, ja fas veu de cansada, eh? T'he sentit aquest matí amb el Basté, déu-n'hi-do el dia, eh? S'ha fet llarg, Berta.
Sí, sí, ha estat molt llarg, han estat ja un total de 3 dies a tope, o sigui, des que va acabar el partit diumenge al migdia, que això ha estat un no parar, hem dormit molt poc, però també s'ha gaudit molt als carrers, realment l'energia de l'afició albiceleste és única. I la festa aquesta nit per molta gent seguirà. Avui també xerrant pel carrer amb aficionats em deien que demà segueixen, demà passat també. Alguns em deien, no, hasta fin de any, vull dir que hi ha per tots els gustos i que la festa encara en queda una estona. Mm.
I exactament què ha passat? El resum que fèiem a l'inici és l'encertat? És a dir, aquests dos seguidors que han intentat saltar l'autocar ha fet que diguessin, escolta, prou, no? Que això s'està descontrolant.
Sí, hi ha hagut aquest cas, no? Ja ho he explicat, però ha estat bàsicament això, dos seguidors que s'han tirat a sobre de l'autobús, un d'ells ha caigut a l'asfalt i allà s'ha dit prou, això s'ha estat de mare i ho hem d'aturar. També, bueno, són aquestes mobilitzacions tan massives de gent, avui hi havia gairebé 5 milions de persones a la ciutat de Buenos Aires només. És una ciutat que té un total de 3 milions d'habitants. Per tant, gairebé 2 milions han vingut de fora i realment es sentia el carrer més apretat que les últimes hores. però és que ha vingut gent de tot el país per rebre la selecció. Ha estat una bogeria allò d'avui. I sí, hi ha hagut aquest accident, llavors s'ha decidit per qüestions de seguretat que s'aturava la rua i la selecció s'ha dirigit cap al Parc Roca, on esperaven tres helicòpters que l'han sobrevolat per la Avinguda 9 de Julio, on hi ha l'obelisc, que per cert no estava previst, és a dir, unes hores enrere ja s'havia dit que l'autobús no passaria per la 9 de Julio per la quantitat de gent que hi havia, gairebé 2 milions de persones, i encara doncs, la gent que hi era ha pogut veure ni que fos des de terra mirant cap al cel, doncs la selecció sobrevolant-los amb els helicòpters.
Bé, ha estat una gran festa, bé, hi ha imatges brutals dels jugadors gaudint, de la gent comportant-se i gaudint de la rua, i després també hi ha hagut imatges lamentables, però crec que malauradament és inevitable que en celebracions multitudinàries, imagineu-vos el que són gairebé 5 milions de persones, hi hagi alguns incidents. Més enllà d'aquestes baralles, de robatoris que hi ha hagut, de trencar les portes de l'obelisc, Berta, no hem de lamentar cap desgràcia greu, no? Perquè hem vist algunes persones caient d'algunes faroles o d'alguns sostres que han cedit, però en principi, que sapiguem, no hi ha cap persona greu, ni que s'hagi de lamentar cap mort, ni cap cosa estranya, no?
Que sapiguem a hores d'ara, no. Sí que hi havia el metge titular, diguéssim, del Servei d'Emergències de la ciutat, Alberto Crescenti, havia comptabilitzat oficialment fa una hora o així, un total de 8 ferits per politraumatismes i fractures de braços i cames. Ell deia perquè s'han enfilat a llocs on ningú s'hauria d'enfilar. I com haureu vist a vídeos, a xarxes socials, etc., la tradició aquí és enfilar-se a tot arreu. És la manera de celebrar. Aquí li diuen hacerse percha i es diuen a si mateixos que són un país de trepadores. Des de semàfors, façanes, pals de bandera, fanals, cornises d'obelins, o sigui, no hi ha res que sigui enfilable que el que un argentí content de celebrar no s'intenti enfilar.
Déu-n'hi-do. Molt bé, Berta, si no hi ha cap més novetat, ho deixarem aquí. També et deixarem descansar a tu, feinada de por aquests dies, des que l'Argentina va ser campiona fins que han arribat els jugadors aquí a Buenos Aires. Gràcies i anem parlant.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona nit.
Vinga, adéu-siau. La Berta Raventós, la corresponsal de RAC1 a Buenos Aires, seguint durant tot el dia d'avui aquesta celebració interruptus que han fet els campions del món, que ja descansen en aquest complex de Ceiza i que ara marxaran amb les seves famílies a gaudir del Nadal i després ja hauran de tornar cap als seus respectius clubs. Mira, parlant de clubs, arribem al descans, al partit de Copa de l'Atlético Paso i l'Espanyol. Anem a RAC+1.
Cares llargues, evidentment, també Diego Martínez, i molt animats els futbolistes, com esteu escoltant ara mateix, de l'Atlético Paso, de moment aguantant aquest empat a 0 i amb opcions de somiar amb eliminar un equip de primera divisió.
Tornem a ser aquí, els del Tu diràs, s'ha acabat amb 0-0 i cap en surt, Edu?
Cap en surt. No. Poques oportunitats, acostaments, l'Espanyol n'ha tingut una, aquella que comentava el Dani Solsona de Nico, que ha rebut una passada a l'espai dels centrals, però no ha sabut definir. Més enllà d'això, res de l'Espanyol, alguna rematada tímida del Atlético Paso, però de moment el marcador reflecteix exactament el que ha passat sobre el terreny de joc. 0-0.
Molt bé, perfecte. Ara tornem quan arrenqui la segona part i aquí amb el Pou, el Padilla i l'Edu Polo estarem pendents amb vosaltres de veure si l'Espanyol és capaç de fer un gol i guanyar aquest partit contra l'Atlético Paso. Ara tornem, companys. Ara. Vinga, fins ara mateix. 12 minuts i les 11. Avui, ja sabeu que el programa estarem pendents de RAC+1 i també anirem explicant encara algunes qüestions relacionades amb aquest títol que va aconseguir l'Argentina del Mundial aquest diumenge superant França en una final memorable. I abans de saludar el trident d'avui, Pou, Padilla i Polo, tenim una història boníssima relacionada amb aquesta Copa del Món que s'ha jugat a Qatar i també amb l'últim títol de l'Argentina. Recordeu la imatge de Messi a les espatlles del Kun Agüero passejant el títol per l'estadi de Lusail? Una imatge icònica que a tots ens va portar aquella imatge de Maradona al Mundial de Mèxic 86, aixecat també a espatlles d'algú amb la Copa del Món donant la volta a l'estadi Azteca. Doncs bé, ens hem preguntat qui era la persona que alçava Maradona fa 36 anys i és un seguidor que es diu Roberto Cejas. Doncs hem trobat Roberto Cejas, a qui ara saludarem, però és que la història encara és molt millor que trobar la persona que va aixecar Diego Armando Maradona fa 36 anys a les seves espatlles. Roberto Cejas va anar a Doha diumenge a veure la final en directe i tenia l'objectiu d'alçar Messi a les seves espatlles i repetir aquella imatge que va fer amb Maradona al Mundial 86 al Mundial del 2022. I tot això ho va fer gràcies a un argentí que viu a Madrid i que es diu Martín Jiménez. Hola, Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Buenas noches. Bueno, primero de todo, cuéntanos de qué conoces a Roberto Cejas, que es ese aficionado argentino de Santa Fe que subió a hombros a Maradona en México 86.
Yo a Roberto lo conozco porque conté su historia muchísimas veces porque soy aficionado al fútbol, me encanta el fútbol. Y bueno, vivo acá en Madrid, vivo hace 20 años, y me cansé de contar la historia a medio mundo porque me parecía una historia apasionante de cómo fue, que ya la va a contar. Y hace 10 días me decidí contactarlo porque creí, y os vas a reír, que si no cumplíamos la profecía de que Roberto vuelva a estar en una final, porque las dos anteriores que perdimos no estuvo, no se iban a cumplir las escrituras y no íbamos a poder levantar la copa. La hice resumida, pero para que más o menos se entiendan. No lo conocía de nada más que de buscarlo por Instagram, contactarlo, pedirle a ver si lo podía llamar y llamarlo y convencerlo de que se venga para aquí, para España, y luego se vaya para Doha.
Qué bueno. Tú tienes una sastrería en Madrid, ¿no, Martín? Que se llama Pugil,
sí,
Store. Y de tu iniciativa nace el hecho de llamar de encontrar a Roberto Cejas y decir, tienes que estar en Doha, en Qatar, en el estadio, ¿no? Y seguir con esta tradición de intentar, si Argentina es campeona, levantar a hombros a Messi, ¿o qué? ¿Qué era tu idea esta?
Sí, la verdad que a mí la historia de Roberto siempre me pareció apasionante. Yo en realidad lo llamé con la idea de que me gustaría escribir un libro, hacer un documental, que lo vamos a hacer. Y luego, hablando los dos, nos encontramos como que hicimos un viaje en el tiempo, en cuando él hace 36 años, también estando en Santa Fe, donde él es, y mi mujer, curiosamente, también. Día dijo, si Argentina gana semifinales a Bélgica, me voy para México. Y acá pasó lo mismo, dijimos, si Argentina, ¿qué pasa? Le digo, Roberto, si Argentina gana las semifinales, ¿nos vamos para Doha o qué? Y ocurrió casi, fue un viaje al pasado para solucionar el futuro.
Oye, por cierto, tenéis en esta historia tenéis la ayuda de relevo, ¿no? De este medio de comunicación que ha nacido hace poco en Madrid, ¿no?
Sí, yo lo agradezco, y aparte le quiero agradecer enormemente a Óscar Campillo, que es un amor de persona y que confió en mí, y de un loco que le va y le cuenta esta historia, igual que Luis Enrique Nizal. Y la gente de Relevo nos apoyó 100% y nos financió toda esta locura. Bueno, porque fue una locura maravillosa.
Creo que tienes por aquí al lado al protagonista de esta historia, que es Roberto Cejas. Sí. Hola, Roberto.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, increíble, ¿no?, lo de Martín, que te busque y te consiga llevar a Doha, gracias también a la gente de Relevo, pero no sé cómo te sientes.
No, sí, sin lugar a dudas, un agradecimiento muy grande a esta gente de Relevo que hicieron posible todo esto, y a Martín, que bueno, que fue un poco, mucho de la idea para que yo pudiera venir y poder ir para Doha y estar ahí en el día del partido final.
Oye, tú en México 86 llegas al Estadio Azteca sin entrada, creo, ¿no?
Y, ajá.
¿No? Es así, ¿no? Y luego consigues una entrada, ves la final, ¿y cómo es el momento de levantar a Maradona?
Bueno, en realidad llegué sin entrada y entré al partido sin entrada. Hostia. O sea, éramos 7 y teníamos 5 entradas y bueno, con un poco de ayuda de unos dólares y esta gente mexicana muy buena nos dejaron pasar. Y pudimos estar ahí pegado al campo de juego. Así que después de una vez terminado el partido, bueno, ya era una cosa de que todos querían entrar a la cancha, todos queríamos entrar. Y bueno, de a poco se fue dando hasta que logramos entrar y ir a los festejos.
¿Y cómo consigues levantar a Maradona?
Bueno, Maradona iba corriendo, ya dando la vuelta olímpica, y nosotros nos acercamos, y sinceramente él iba delante mío y yo no lo había visto, y en un momento lo levantan a Pasculi, al lado de donde yo estaba, y yo cuando miro así para el lado de Pasculi, siento que me choco con alguien, hay alguien adelante mío, y miro y Maradona que se da vuelta, y me mira, y bueno, sí, fue una cuestión de segundo nada más, que yo me agaché y él pegó un saltito y lo pude subir.
¿Estuviste mucho tiempo con Maradona a tus espaldas?
Y no sabemos exactamente, nunca lo cronometramos, pero fue de un área chica hasta la otra, y íbamos un poco trotando, caminando, porque el calor que hacía era tremendo, tremendo, la humedad. Pero bueno, no sé, yo calculo que unos 5 minutos, 4 minutos, que es lo que te puede costar ir de una punta a la otra.
¿El mejor momento de tu vida?
Sí, sin lugar a duda, de estas aventuras es el mejor momento. Y fue muy lindo haber estado ahí, y todos pensamos que fui elegido para poder estar.
Qué bueno. Y entonces, gracias a Martín Jiménez de Arrelevo, te vas a Doha. ¿Te vas sin entrada también, siguiendo la tradición?
Sí, así fue. Y todas las cosas se fueron dando casi igual, porque arranqué casi el mismo día de Santa Fe, llegué a Doha el sábado por la tarde, todo más o menos lo mismo horario. Y cuando llegué a Doha, recién ahí pudimos conseguir una entrada, y se fueron dando un poco todas las profecías, como dijo Martín, que se fueron copiando de cómo fue esa vez.
Ya, pero no pudiste levantar a Messi, ¿no? ¿Lo intentaste, por cierto?
Sí, lo intentábamos. Marco, que fue este muchacho que fue conmigo, que fue que hizo todo lo posible, porque todo, hasta lo posible imposible, para poder llegar. Incluso llegamos a tener permiso de la AFA para poder entrar.
Qué bueno.
Pero la FIFA no nos dejó, así que hicimos todo lo humanamente posible para poder llegarle. Pero bueno, todos saben lo difícil que estaba, la cantidad de seguridad que había, y no se pudo, lamentablemente no se pudo. Pero estuvimos adentro, estuvimos como en el 86, estuvimos adentro, y la parte de Maradona era la frutilla del postre.
Sí.
Así que por lo menos cumplimos que pudimos salir campeón.
Bueno, me cuentan, Roberto, que son las dos únicas finales de Argentina que has visto. O sea, eres un talismán brutal.
Sí, así me dijeron, le digo, pero yo no voy a durar 100 años, así que...
Lo estoy cuidando a Roberto, lo cuido todas las noches a Roberto.
Sí, ponerlo que... en formol, ¿no?
Sí, viste cómo dice, cuando los jugadores están lesionados, se lo tenemos entre algodones, así que de ahora en más ya tienes que cuidar. Son cosas que ojalá el Kun Agüero, ahora que está más joven, agarre la posta y sea él que
claro, te tomó el relevo, nunca mejor dicho, te tomó el relevo.
Nunca mejor dicho que relevo sí.
Aparte es el yerno de Maradona, dicho sea de paso, al final de alguna manera hay una conexión.
Claro, que tienes toda la razón del mundo. Martín, oye, me parece tan generoso por tu parte, porque tú no pudiste ir a Doha, ¿no? Ni siendo argentino.
No. Te lo puedo contar, eso es importante. No, yo no decidí no hacerlo porque cuando yo fue el Mundial 86 yo tenía 11 años y mi hijo tiene 12. Entonces yo sabía que podía viajar a Doha, yo podía ir, pero él no iba a poder venir porque era imposible organizar todo. Y yo quería que la primera persona que abrace a mi hijo cuando sea campeón argentino sea yo, como a mí me pasó con mi papá. Pero para mí eso no tiene precio, yo lo quiero mucho a Roberto, pero no tanto como a mi hijo. Entonces me parecía que yo prefería estar con él acá en Madrid.
Qué bonito, qué bonito. Martín, qué bonito. Bueno, ¿esto es una amistad que ha nacido ya para siempre, la vuestra, Martín, Roberto?
Sí, sin lugar a dudas, Ya es muy emocionante. Hemos pasado unos momentos muy muy lindos, cortos momentos, pero muy intensos, así que yo me voy más que feliz.
¿Le compraste algo de la sastrería de Madrid, de Pugel Store?
No, yo mido 1,90 m y peso 135 kilos. Ni las corbatas me entran, así que imagínate.
Martín.
Ni las corbatas me entran. Si me llevo una corbata, me la tengo que usar de moño.
Qué bueno. Martín, ¿qué dices?
Digo que para mí, hablando en serio, para mí fue una experiencia transformadora. Tengo una teoría que es contrafáctica, pero irrefutable, de que si Roberto no estaba en esa final, la última jugada del Dibu Martínez es gol.
Claro.
O sea, estoy convencido de que perdemos la final. O sea, yo... Roberto es talismán, que viva 1000 años, y aparte es un tipazo. La verdad es que nos hicimos muy amigos y ojalá dure para siempre.
Muy bien, pues aquí queda esta historia, ¿no? De un argentino en Madrid con una sastrería que llevó a Roberto Cejas, la persona que subió a Maradona a hombros, a Doha. Pasamos de la mano de Dios al pie del Dibu. No está mal tampoco, la historia argentina.
Está muy bien.
Los mundiales.
Las extremidades.
Esos son importantes en los argentinos, ¿eh?
Sí, ya lo creo.
Bueno, Roberto Cejas, Martín Jiménez, muchísimas gracias. Acabar de disfrutar como argentinos de la fiesta y celebrando este título que se mereció tanto Argentina. Un abrazo fuerte.
Gracias por escucharnos.
Gracias a vos por este llamado. Te mando un abrazo.
Fuerte abrazo. Ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego.
Al Diego hem recordat avui, com diu la cançó. Quina història, que ha trobat el gran Xavi Puig. Hola, Saperes, bona nit.
Què tal, bona nit, boníssima. Sí,
boníssima, Puig.
M'encanten aquestes històries.
I ha trobat els dos protagonistes, Roberto Cejas, qui va alçar les espatlles Maradona.
Brutal.
I després troba la història aquesta, també gràcies als companys de Relevo, d'aquest mitjà que ha nascut fa poc, sobretot a Madrid, sí, sí. No tenen seu a Madrid, i que han aconseguit que aquest argentí madrileny trobés Roberto Cejas i el pogués portar a Doha. No?
I quina llàstima
que no pogués alçar,
que no pogués alçar Leo Messi. A mi m'hauria agradat veure també la imatge, allò, les dues fotografies, no, la de Maradona i la de Leo Messi, però bé. En fi, què hi farem?
Hola, Toni Padilla.
Hola, bona nit.
Bona nit. Hola, Edu Polo.
Bona nit.
Hola, Joan Maria Pou.
Bona nit.
Què, Toni? Tu t'encanten aquestes històries, no?
Sí, però estava pensant, 86, 2022, aquest senyor té una edat. Clar, si l'obligues a passejar a Leo Messi envoltat d'aquesta gentada, envoltat de tots aquests vips lamentables que hi havia a la gespa, el senyor, el cuiner turc aquest de la sala, que em fot una ràbia de l'hòstia.
El sentir a la sala així, fotia, estrany.
De fet, Messi se'l va treure a sobre, al final.
Correcte, clar, però imagina't, clar, el pobre senyor ja té una edat. Clar, potser hauríem tingut un
no
problema.
No sé, es diu, s'escriu en sur. N-U-S-R.
La sol, sí.
M'hi sobra molt. Fos com fos, clar, aquest senyor ja té una edat, a 86, podia donar la volta envoltat de mexicans, però potser hauríem tingut un ensurt, eh?
Bueno, i deia que feia molta calor a l'Estadio Azteca. Diu, yo recuerdo que estuvimos como 5 o 6 minutos con Diego a hombros y hacía un calor.
Por eso.
Sí, era, i amb bigot.
Recordo una frase de Roberto Cejas, que crec que va dir ell, que diu, només Maradona sap el que pesa la Copa del Món i només jo sé el que pesa Maradona.
Amb la Copa del Món, no?
Exacte, amb la Copa
del Món. A mi sense copa.
La història és increïble.
És molt bona.
I a més...
I parlar amb ell és una troballa.
Sí, això el Puig que ahir el va trobar, però és que ahir l'home, Roberto Cejas, estava volant Doha-Madrid. I fins avui no hem pogut parlar amb els dos protagonistes, no? Amb l'argentí, que va preferir quedar-se a casa a veure la final amb el seu fill i no a Doha, perquè és l'argentí que ha portat Roberto Cejas a Doha. Bé, increïble. Estava mirant l'edat que té, ja gairebé 60 anys, sí, Roberto Cejas.
Pobre home.
Tu perquè no tens fills, però els que en tenim, quan hem portat un nen que potser pesa 15 quilos, que és molt menys del que pesa Messi, portes una estona... I ja et fa mal el coll, et molest, carrega, clar, portar un tio que deu pesar pues, 60 quilos, 70, deu pesar Messi, portar-lo allà amb l'edat del senyor Cejas, home, és comença a ser perillós.
Però en aquell moment
ho fas.
Si arriba tot allà, home, Toni, el deixen baixar Roberto també, Cejas i li surten les forces.
També he posat l'exemple d'agafar el teu fill, exemples de quan en èpoques d'eufòria has agafat una mica a dalt i has tingut allà...
Ah, tu has fet això,
en situacions complicades, sí, home, sí.
Però hi ha un moment que el tens a dalt, després dius, què estic fotent i notes... Però hi ha un moment, el moment aquell de l'eufòria ho pots fer tot, home.
Estic veient imatges del senyor Roberto Cejas amb Maradona el 86 i ja tenia una edat, eh? Vull dir, no?
Té un aire magnum aquí, eh?
Sí, una mica amb aquest bigot.
És admirable aquesta gent que això ho fa durant mitja hora en un concert i fotem vots.
Oh.
De pujar algú, no? Un amic o una amiga, i penses, hòstia, demà farà mal això, demà farà mal.
No descartis que estigui passant ara en el comiat del Serrat, eh? Vull dir
és molt possible. Jo tinc una pregunta, no sé si el Toni potser ho sap, o el Roger, o algú de vosaltres, no sé si fins i tot ho heu explicat o no. A mi, ja, diguéssim, ara que ja, diguéssim, ja s'està acabant això del Mundial i la celebració i tot això, allò que ja et fixes més en detallets, a mi m'encantaria que m'expliquessin des de dins del vestidor de la selecció argentina el rol del Kun. Jo no havia vist mai en cap celebració, en cap plantilla, en cap campionat, a un no integrant d'un grup, a un tio que no forma part de la plantilla... tenir un rol tan protagonista en les celebracions i amb la, jo crec que amb la complicitat absoluta, unànime i indiscutible dels membres de la plantilla. M'explico? És a dir, és acollonant. O sigui, si tu no saps que el Kun no forma part de la plantilla, tu et penses, i veus la celebració, tu et penses que aquell tio a tots els efectes forma part de la plantilla. Per com el tracten els companys, per com entra a tot arreu com és un dels potser primers entre les 20 primeres persones que abracen a Leo Messi al terreny de joc, és a dir, i no sé d'on surt això, és a dir, no sé si està parlat abans o que realment el grup el considera un més, tot i que oficialment no formés part de la convocatòria. M'explico una mica el que vull dir.
Es va fer fotos amb la Copa del Món com si l'hagués guanyat i la gent ho acceptava. Sí.
No. I el vestidor saltant amb els companys, Toni, abraçat a la gespa, quan Messi cau de genolls després del gol de Montiel, que em sembla que el primer que l'abraça és Paredes, després apareix Otamendi, apareix no sé qui, i al cap de poca estona, amb una samarreta, diria, d'Otamendi, apareix el Kun.
Sí, està parlat quan el Kun s'ha de retirar, que òbviament ho vivim de prop aquí a Barcelona. El president de l'AFA, Txiki Tàpia, el que diu és que el Kun, ja que ha començat el camí d'aquesta selecció, d'aquest bloc, l'acabarà i que se li garantirà una feina dins de l'AFA si és necessari per poder acompanyar-se. El Kun renuncia al que seria tenir una feina, però sí que per petició gairebé de Messi, el que es parla és que ja estarà dins de la expedició que viatjarà a Qatar. Ha estat com tot decidit i ben organitzat per part de l'AFA, que d'alguna forma doncs li garantitzava un passi com si fos membre del cos tècnic sense ser-ho, en part també per el paper de Leo Messi i el paper de les supersticions, que els argentins són extremadament supersticions. Jo crec que això forma molt part de la seva herència més italiana, en aquest cas.
Bueno, ha sentit ara, diu, si no llega hasta Roberto Cejas, el Dibu no la para, aquella, no? Vull dir que era una superstició.
I per això el Messi el que volia era que si s'arribava a la final, ell havia de dormir la nit anterior amb el Kun, perquè la nit anterior del triomf al Maracanà dorm amb el Kun. Per tant...
I els jocs també?
Els jocs de Pequín, quan guanya.
La medalla d'or és que a mi em sona, eh?
Però al final les cabales vénen un tren molt a veure amb el cap.
Que era Güero, sí.
El que va passar
no, que dormen junts, també. Dormen crec que ho han explicat algun dia.
Podria ser, han fet tota la vida junts. Però per això mateix, abans de la final, ahir demana dormir amb el Kun Agüero i passa. Era una miqueta dins de... Òbviament, el que són les supersticions, que ens poden semblar, doncs, com totes les supersticions, doncs, que si les mires des de fora ens semblen estúpides, i si les vius des de dins penses, ho faré per si de cas... Però jo penso que té molt més a veure amb la creació de Grups Units. Grups Units és una persona que havia estat clau en generar un ambient molt positiu. Ell, el Papu Gómez, una sèrie de gent, i el volien, i volia ser-hi, i per tant estar tot, doncs, ho teníem, ningú dubtava que el Kun havia de ser-hi.
El que contrasta que sigui dels primers en arribar a abraçar Messi, dels primers en fer-se la foto amb la Copa, que sembli un futbolista més, i en canvi Scaloni, quan acaba el partit, se'n va a seure a la banqueta ja sol, es queda plorant allà, oblidat de tothom... Contrasta molt el paper d'un i l'altre, però sí, com diu el Toni, ja estava parlat, acceptat i fins i tot previst ja que fos així.
Clar. Escolta, perdoneu un moment, ha començat la segona part de l'Atlético Paso espanyol. Anem un moment a sentir què diuen a RAC+1, van 0-0, encara.
I passa amb la seva renovació i què decideix el club, perquè si ell decideix no renovar, el club podria perfectament dir, doncs, no jugues més.
Ja, que fa tota la pinta que no renovarà.
Sí.
Seria una gran sorpresa que renovés. Si portem 2 anys amb aquest tema...
Però és que a mi
un dels sous més baixos de la plantilla.
M'estranya el tema de la recuperació, que ja sabem que hi ha jugadors que tarden més, altres que van més ràpid, però el tema de del pubis, clar, jo parlo per mi, no, jo em van operar, que era al principi, i que s'escoltava, pubis, no sabien ni el que era d'operació en aquell
moment. Estan parlant de Pedrosa, d'Adrià Pedrosa.
A mi em van operar i jo en un mes ja estava entrenant,
Si estan parlant del pubis d'Adrià Pedrosa i de la seva renovació, és que no va massa bé. Després hi tornarem i interactuarem amb ells també a RAC+1. De moment 0-0 al 50, al 5 de la segona.
I una abraçada des d'aquí al tio que va decidir posar aquest partit avui a les 10 de la nit.
Sí. A tot això tenim a la pròrroga el Guijuelo 1, Villarreal 2. Ai, Quique Setién, que ho està salvant, però a la pròrroga. 11-8. A veure, tornem al Mundial. Escolteu, no, només una valoració, n'hem parlat molt, però que és que Messi ja ha aconseguit l'únic títol que li quedava. I les celebracions d'avui, ara ho dèiem a l'inici, a mi, Joan Maria, em sembla delirant el que he vist avui a Buenos Aires.
Bé, demostra que realment m'atreviria a dir que no sé si el país sencer, però... Si no és el país sencer, 3/4 del país estaven esperant com aigua de maig una alegria d'aquest tipus, no? L'altre dia el Joan Pazzi amb el Basté, el Joan Pazzi que viu a Buenos Aires i que coneix molt bé el futbol d'allà des de fa anys, deia doncs, que ara, diguéssim, que torna a ser una d'aquelles èpoques que la societat està esbocinada, que les diferències econòmiques són monstruoses, que
que la misèria doncs s'escampa per tot arreu, que no hi, que hi ha poques coses a celebrar, diguéssim, al país per la classe mitjana i per les classes populars, que la inseguretat torna a ser doncs galopant i que per tant doncs el país necessitava una alegria i necessitava un punt d'unió i un objectiu comú, no? I a vegades quan es parla del futbol amb un punt de superioritat intel·lectual o moral, o si tot, es tracta els aficionats del futbol amb una mica de menysteniment, no? D'una manera una mica despectiva, doncs bé, quan es veuen aquestes reaccions col·lectives, bé, doncs t'adones que segurament tot això va molt més enllà del futbol, no? I que al darrere de la piloteta de Montiel que va entrar a l'últim moment, o de l'aturada del Dibu, o del lideratge de Messi, doncs al final hi ha això, no? Hi ha una sèrie de gent que per unes hores, per uns dies, per unes setmanes, doncs se sentirà especial, se sentirà diferent, se sentirà guanyadora, se sentirà orgullosa, i evidentment que podríem discutir si això hauria de ser així. I segurament la majoria diem que no, que els motius d'orgull i d'alegria haurien de ser potser altres. Però el país està com està i la societat està com està, i veure milions i milions de persones que no es coneixen de res compartint uns colors i celebrant un triomf d'aquests, a mi l'únic que em genera és alegria, i pensar, hòstia, quina enveja, no?
Hi ha imatges aèries fetes amb drons de la plaça de l'Obelisc i dels carrers colindants que són brutals. O sigui, és un formigueig de persones, que ens deia la Berta Reventós, gairebé 5 milions de persones. Ara, dit això, totes aquestes festes s'acaben descontrolant, hi ha hagut certs incidents, i llavors hi ha hagut aquests dos tios que han decidit despenjar-se d'un pont per entrar dintre del... Jo ric perquè no li ha passat res, però n'hi ha un que
sí,
cau...
Clar, és que un no entra,
segon.
Sí,
el que
ha marxat cantant.
Hi ha un vídeo d'ell a la camilla que li han immobilitzat el coll i segueix fent aquest moviment amb la mà tan argentina a cantar, ja se l'emporta amb la camilla, amb el coll immobilitzat, i ell segueix cantant perquè està eufòric, no?
Jo aquest matí he sentit amb el Basté la Berta Reventós, devien ser les 8 del matí, explicant que d'aquí no sé quan sortiran de Ezeiza, la rua acabarà d'aquí 8 hores a l'Obelisco, i al cap d'una estona veig una imatge de l'Obelisco i ja estava ple.
Sí, sí, sí.
I dius, però com pot ser? Si el dia comença ara ja...
Clar, festa nacional avui.
Clar, el tema de la festa, sí, però sí. Estaven des de primeríssima hora i ja tot ple, i dius, s'han d'esperar aquí potser 8-9 hores.
I després anuncia que l'Obelisc no... Que no passaria per allà. Sí, sí, tot mobilitzant-se per...
Era inviable, clar, era inviable que arribessin. Si a les 8 del matí estava ple.
Han fet la volta olímpica en helicòpter. Al final. Bé, és... la forma de viure el futbol a l'Amèrica Llatina i sobretot el que és l'eix argentí, Uruguai i Brasil és única. Ells fan molt, m'agrada molt, perquè a les xarxes socials pengen les imatges i ells mateixos, els argentins, fan aquesta expressió de si vimos el futbol en Argentina no lo entenderías. És veritat, costa molt d'entendre-ho. També perquè són nacions que eren molt joves quan s'independitzen, i coincideix que ara bé que quan són nacions extremadament joves encara s'han d'explicar al món qui són, perquè clar, al final... Tots aquests països neixen de l'antic imperi espanyol, llavors al final tots parlen la mateixa llengua, tots s'independentitzaven d'allà. Inicialment la idea era que tots fossin un mateix estat, no? El somni bolivarià, però llavors hi ha un moment que s'han com d'independitzar. Llavors a l'hora de buscar d'explicar-se al món perquè som diferents, coincideix molt l'arribada de l'esport. Llavors per això segurament a Uruguai i Argentina el futbol està tan integrat en la identitat, perquè va ser com un dels primers moments que van tenir l'oportunitat d'explicar-se al món, de dir, hola, som els argentins, i els primers èxits els aconseguim així. Llavors, clar, tenen el futbol en el dia a dia argentí està molt més integrat fins i tot que aquí. I la prova és que segurament moltes de les persones que ens escolten coneixen casos, jo els conec, tinc molts amics argentins que els preguntes de quin equip són i et diuen amb la boca petita que d'un o altre, però et diuen, no, jo no segueixo el futbol. O sigui, tinc concretament dos amics, un noi i una noia, que els hi preguntava que el futbol, i deia, no, ja no el segueixo. Òbviament van anar a Arc de Triomf a celebrar, home. I l'altre dia em deien, és el dia més feliç de la meva vida. Dic, però si tu no ets de futbol, però és que no és un tema de futbol, és un tema
d'identitat
argentina.
No? De pertanyença.
Identitat, no? De demostrar-nos que a vegades, potser si ens uníssim, podríem fer les coses bé, perquè tenim autoestima baixa. A més, l'argentí, dins el que és Amèrica Llatina, pel fet de que la major part de la població és descendent d'italians, de gallegos, com diuen ells, però òbviament d'espanyols, molts catalans que van allà també, alemanys i russos, ells són una mica diferents al resta d'Amèrica Llatina pel fet que hi ha molt poc component indígena. Llavors, ells sempre han estat com els... La resta d'Amèrica Llatina els mirava com sou els europeus, i ells era com, som mig europeus, mig Amèrica Llatina, que som, no? I era un poble d'una autoestima molt alta. Bueno, segueix, era una meca cultural. I aquesta crisi econòmica que explicava el Joan Maria, ha tocat l'autoestima col·lectiva. Per tant, un èxit té molt de sortir al carrer i mirar-te la gent i dir, ei, si, potser sí que podem tornar a ser un país que faci les coses grans. I és cert que els jugadors han estat una miqueta maleducats, en alguns casos amb les celebracions.
El Dibu,
que,
ho dius pel Dibu?
El Dibu, o De Paul va tenir unes frases bastant lamentables dins el vestuari.
No, i els càntics contra la premsa.
Els càntics. Es van cobrar factures.
Sí. Clar, sí. O sigui, podíem dir-ho, però... I, òbviament, hi ha uns fonats que s'han tirat des d'un pont i ja hi ha hagut algunes escenes que no tocaven. Però, en general, les imatges que arriben són imatges molt boniques.
Sí, 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 jo dic...
Molt boniques. Sí, sí. D'una societat que, al moment de celebrar, ja han decidit que aniran a celebrar-ho a la porta de residències d'avis, sota els balcons d'avis. Oh,
has sentit els crits d'abuela, abuela, i fer saltar les abueles? Clar, és brutal, això també.
Això ve des del primer triomf contra Mèxic, que ja apareix una sèrie de vídeos, un cas d'una dona gran a Rosario, que confonen amb l'àvia de Messi, que no ho era, i d'una àvia al barri de Liniers, a la vora de Vélez, de Buenos Aires, que la fan saltar. Llavors, a partir d'aquí, com el vídeo es fa viral, a qualsevol moment en què hi ha gent gran se'ls anima a saltar, i grups de joves de forma espontània deixeixen anar a la porta de residències d'avis, gent que viuen allà i que potser ja no es poden desplaçar fora, i als balcons, a les finestres, els hi porten un punt d'alegria per fer-ho col·lectiu. Hi ha imatges de gent jove que decideix treure's una samarreta oficial de Leo Messi, amb el que costa, i li dona a una persona sense sostre. I li diu, té. I aquella persona, és cert que seguirà sent pobra, seguirà vivint al carrer, però aquest punt de dir, algú m'està veient, existeixo, i formo part del col·lectiu, aquella persona es fica a plorar. Llavors, hem vist imatges molt maques, de germanor en un país que està molt trencat. Llavors, és cert que no hauria de ser el futbol el qui generés imatges bones. Perfectament el Joan Maria, ens hauríem d'alegrar de tenir bona sanitat, bona economia, el que sigui, però quan tens poc, qualsevol oportunitat de celebrar no l'has de passar per alt, perquè aquestes coses són molt boniques. Hi haurà gent de qui en sortiran matrimonis, de qui en sortiran fills.
Ja matrimonis no ho sé, però fills
ja
segur.
Baby boom, ja baby boom segur. Però és que ara estic pensant també, ara que deies això, que és molt bonic i és veritat, al Marroc avui han celebrat la quarta posició de forma brutal pels carrers de Rabat, era, no? Diria que era Rabat.
Han anat a Rabat,
a Rabat, sí. Croàcia els han rebut com herois. Ahir França, fins i tot, també, que bueno, hi ha hagut certa polèmica.
França és una mica més descafeinada.
Sí, sí, però sí.
I nosaltres ho hem fet amb el Barça.
I tant.
I quan ho fem nosaltres, ens sentim els millors del món i ens agrada. I quan ho fan els altres, apareix aquesta superioritat moral de mira aquesta gent que fa. Escolta, que tots els defectes que han comès els argentins, o totes les coses qüestionables, les hem comès nosaltres. I jugadors maleducats també els hem tingut nosaltres. Risto Stoikov no era precisament un rapsoda educat. I quan ell trepitjava un àrbit, deia, més que ho fa perquè denuncia un poder. I els argentins pensen el mateix. Ells pensen que els seus jugadors és un punt de rebel·lió d'Amèrica Llatina contra una societat que els macalmanys té. Llavors, al final... El tema de la ciutat, de mirar amb aquesta perspectiva com superioritat moral, ens hauríem d'empassar, i hauríem d'empatitzar més i celebrar l'alegria col·lectiva.
Amén. Hem de fer una pausa i ara connectarem amb RAC+1 a veure què li passa a l'Espanyol i anirem cap a Buenos Aires amb una persona que ha estat just en un balcó al costat de l'obelisc, veient-ho tot des de la distància i gaudint d'aquest magnífic espectacle de la celebració.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
A BP creiem que en mereixes més, sense més. Per això, amb el programa Mi BP, estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a mibp.es.
La Caixa regala òpera del Liceu, el regal estrella d'aquestes festes. 6 òperes i 3 ballets per escollir. Tosca, Macbeth, Parsifal. Dues entrades premium per només 195 euros. I de regal, una subscripció a la temporada digital Liceu Plus Live. Entra a liceu.cat i compra-la ara.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9 euros i 95 cèntims. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'Escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Broca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Desde que vengo aquí a todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar amb si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC1. Tots som...
Més?
U. Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat...
58.292. 58292.
Sèrie
36036.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Minuts per sobre de les 11 de la nit, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya, i aquest dijous, 22 de desembre, abans de Nadal, farem el gran concurs del Tu diràs. Farem un gran concurs especial Nadal, aquí, amb el Xavi Puig i l'Eduard de Batlle, i tindrem públic a l'estudi. Està la tribuna plena ja, no podeu enviar més correus, perquè ja tenim les 20 places d'aquest estudi de RAC1 completes, gent que ens acompanyarà aquest dijous i que viurà la ràdio en directe i també la festa del gran concurs del Tu diràs, que com sempre té premi. Gràcies a Football Emotion, el guanyador podrà endur-se una samarreta de futbol escollida Football Emotion, la que vulgui. I el finalista del concurs, aquest dijous, s'emportarà un xec regal de 50 euros per comprar el que vulgui també a Football Emotion. És la teva botiga, i atenció, perquè hi ha una bona notícia, que és que aquest 30 de desembre obren una tercera botiga a Barcelona, la gent de Football Emotion, al centre comercial Diagonal Mar. A Football Emotion sentiràs el futbol com mai i descobriràs les millors botes, les millors samarretes, les millors equipacions per al teu club, accessoris de tot tipus relacionats amb el món del futbol i tot el que necessitis per ser futbolista d'alt nivell. Football Emotion, més enllà d'una botiga de futbol. Ens ho passarem bé aquest dijous, eh? El gran concurs del Tu diràs, i en públic aquí a l'estudi.
Football Emotion.
Rematarem les festes de Nadal, o farem un aperitiu de les festes de Nadal amb la gent que ens escolta habitualment i que ens acompanyarà aquí en directe. Anem un moment cap a RAC més 1. Estem ja al minut 64, d'aquest Atlético Paso Espanyol 0.
Serveis locals, no? Sí. Deu ser.
Hi haurà canvi a l'Atlético Paso. De fet, ja hi ha un futbolista preparat i se'n prepara un segon.
Deu ser el golejador.
Sí.
El Borja...
No és Dembélé. Dembélé de moment no entra, eh?
No, no ens consta.
Borja Marín o Joan Piera, aquest.
Bona nit de nou, companys. Estudiat, aquí estem als Altudiràs. Què?
Hola.
Això igual, hola, no, Edu? Continua igual, no?
Igual, 0-0, 20 minuts a la segona part, però l'Espanyol està dominant més i està generant una mica més d'aparell sobre la porteria de l'Atlético Paso. Ha fet, Joan, dos canvis l'Espanyol, eh?
Sí, ha entrat Edu Expósito i Martin Braithwaite. Per tant, esgota la pólvora que té Diego Martínez a la banqueta, que no s'ha deixat pràcticament ningú a Barcelona, i tenint en compte l'empat, doncs busca a capgirar el resultat en aquesta segona part.
Ara ho provava Brian Olivan per l'esquerra, tapa el japonès, l'exòtic jugador de l'Atlético Paso. Hi ha un japonès jugant a l'illa de la Palma, de fet no parla ni un borrall d'espanyol, viu amb el traductor, comparteixen pis, enviat a servei de banda, ara aquí proves l'espanyol, demanaven corna, no, servei de porteria pel conjunt canari, arribant a l'equador del segon temps, i l'espanyol que no marca.
I ja sabeu que si teniu problemes fiscals, legals, amb el banc, amb els deutes, amb la comunitat de veïns, amb herències, necessiteu un advocat, en definitiva, doncs heu de trucar a Inverlegal.es, 972-30-63-13. És el telèfon que us donarà solucions. Inverlegal.es, un telèfon amb solucions. 972-30-63-13.
Solsona, què? Pinta pròrroga, això, o no? O l'Espanyol ho guanyarà en 90 minuts?
És que ho trobem a faltar. Trobem a faltar les pròrrogues.
De tant mal mundial, no?
No, jo crec que de 7, 8, 10 minutets, que ells físicament ja estan baixant, ja he vist el japonès que ja estava estirant, i ara no sé si m'assembla que l'han canviat, jo crec que quan baixin físicament, perquè ara estan presentant un sistema de 5-4-1 i amb aquest terreny de joc i les dimensions, l'Espanyol té sèries dificultats. Molt millor la segona part, sense combinar molt i generar molt, però sí que les entrades de Brai Olivan per banda esquerra ja són molt més profundes i les entrades ja són molt més perilloses, i jo confio que amb aquesta baixada física doncs l'Espanyol pugui marcar, perquè si anem a la pròrroga, malament.
Tant de bo, tant de bo. Va, tornem quan queden 10 minuts per acabar de viure la recta final del partit. A veure si hi ha algun canvi o no abans. Fins ara. Va, fins ara mateix. A RAC més 1 teniu aquest Atlético Paso 0, Espanyol 0, de moment el 67 de partit. Anem cap a Buenos Aires. És un català, Nacho Torné, ja hem parlat amb ell algunes vegades, perquè té una peculiaritat molt interessant. El Nacho viu a Pamplona i treballa per Newell's Old Boys, que és un club argentí. Hola, Nacho.
Hola, bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit. Escolta, hem vist al teu compte oficial de Twitter una imatge que m'encanta. Tu eres en un balcó gravant tota la zona de l'obelisc, no? O sigui, tu has vist des de la distància totes les riuades de gent que s'han acumulat en aquesta zona tan emblemàtica de Buenos Aires.
Sí, no només des d'avui, sinó portem gravant tota la setmana, des de les semifinals. I bé, l'allotjament vam decidir que fos a l'Obelisco per totes aquestes escenes i tots aquests moments. Aleshores, el de diumenge va ser una barbaritat, però el venir d'altres parts de Buenos Aires de gravar ens va costar moltíssim arribar a l'hotel amb les càmeres. I avui sí que ens hem llevat des de l'hotel i bé, tota l'escena, no és que només estiguessin arribant de bon matí, és que ahir a la tarda nit la gent ja estava agafant lloc, acampant i deixant-se veure per l'Obelisco. Jo em penso que diria que hi ha gent que no passa per casa des del dissabte que es va fer el banderazo.
Què dius? Però què dius?
Sí, sí.
Això arriba... Jo no, tu ho havies vist mai? Vull dir, tu que treballes per Newell's Old Boys i que has estat moltes vegades a l'Argentina, això ho havies vist mai o no, Nacho?
No, i això que amb el superclàssico de Libertadores pensava que ja ho hauria vist tot, però això supera qualsevol expectativa. O sigui, jo partia de la idea que passés el que passés, el país podia desaparèixer, en el millor o en el pitjor dels sentits. I sabíem que era la història del Mundial, vam decidir venir, però el fet aquest de la situació social i política, econòmica, i després que és una fita conjunta de tots els argentins, et fa veure tota classe de gent amb la samarreta del Biceleste, de diferents clubs que són màxims rivals, festejant, fent festa i xerinola tots junts, i això no ho havia vist. Les escenes aquestes de que tothom es puja on sigui possible pujar-se, l'argentí es puja, això ja sabien que estava en el seu ADN, no? Però a mi el que em sorprèn és la capacitat que tenen d'arribar amb un cotxe, parar-se on ells creuen convenients, obrir el maletero i muntar un puesto per vendre choripanes. És increïble.
Sí, avui veia una fotografia d'una furgoneta que duia beguda i deia fria com el pecho de Mbappé. Era el cartell que hi havia.
Han canviat, el pecho frío era un altre.
Sí, ha passat a un company d'equip, de Leo Messi a Mbappé. Li volia preguntar al Nacho, perquè estàs dient, Nacho, que, no, que éreu allà gravant. D'aquestes gravacions en fareu alguna cosa? Perquè estàs gravant des de les semifinals. Vull dir, hi haurà algun tipus de reportatge o... alguna cosa que estigueu preparant?
Sí, això és pel canal Copa 90, és part de les sèries de Once in a Lifetime. Vam estar gravant la Copa del Rei del Betis, després el campionat de Lliga del Trabzonspor i del Friburg. Aquesta tenim la idea que sigui el quart episodi i em penso per tema de recursos, temps i per la història que hi ha darrere i tot el que engloba i la repercussió mundial, això serà... Bé, no, de fet, em mereixen mirar totes les targetes de memòria, material, el meu mòbil ple de fotos per les xarxes socials del canal. És una barbaritat, no sé. Encara costa molt dormir a l'Obelisco perquè porten tota la nit tres dies seguits amb bombos, petardos, fotent soroll...
A veure, pots sortir o no? Pots sortir? Pots treure el mòbil a veure si encara se sent alguna cosa o no?
Sí, sí.
És que és brutal. A quina planta estàs, Nacho?
Perdó?
A quina planta estàs?
Planta 10.
Planta 10.
Doncs Déu-n'hi-do, que se senten els bombos, eh?
Sí, sí.
I no hi ha ni un quart de la gent que hi havia aquest matí. I la nit ha estat així, sense dormir res. A més, quan intentaves clucar l'ull, escoltaves algun temazo i t'alçaves.
I només una cosa, Nacho, que tu deies, els argentins s'enfilen a tot arreu. Hem sentit que hi ha gent que s'ha enfilat fins a dalt de tot, que han rebentat la porta per poder pujar, entenc, per dins a l'Obelisco, i que hi havia gent allà dalt de tot, a 70 metres, no?
Sí, jo, de fet, cada dia, o sigui, és un peix que es mossega la cua, perquè tots els matins venen la brigada de neteja de l'Obelisco vandalitzat ple de grafitis, pinten, i la pintura no s'acaba assecant, que ja estan pintant un altre cop. Aleshores, em penso va ser amb les semifinals que van rebentar les portes, hi havia una xarxa que protegia l'Obelisco, però ja fa un parell de dies que ho van treure, i de fet volíem preguntar, bueno, volíem considerar la possibilitat de veure què es podia fer per pujar a dalt. No sé com ho fa la gent, però una barbaritat. De fet, els han baixat aquesta tarda, la punta de l'Obelisco està atacada, no sé, la gent penjada, ja, amb tots els sentits de
la... Sí, mai més ben dit.
Totalment. Molt bé, Nacho, escolta, gràcies per aquesta crònica des del punt neuràlgic, de les celebracions, aquesta plaça de l'Obelisc, no?, des de la teva posició. Que vagi molt bé el que hagueu d'acabar de gravar i que vagi molt bé tot el que esteu muntant.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Aleix.
Vinga, una abraçada forta al Nacho Torner, aquest català que treballa per un club com és News All Boys i que també col·labora amb d'altres mitjans de comunicació.
Desena planta, obrint i sentint els bombos, eh?
No, no un club qualsevol, eh? El club on va
començar
Messi, on va començar Scaloni i on va jugar Maradona. Mm. Això, el Nacho, la gent de la Lepra de Newell's estan molt orgullosos, perquè això no pot dir-ho tothom, eh?
No.
Tens alguna cosa hauran de fer, no?, per celebrar el Mundial.
Ho fan bastant.
Havent tingut...
Treuen bastant pit, habitualment, sí, d'això.
Bé, tot ha començat fa...
Bé, digues, el Barça... Digues. No, vull dir que el Barça els té els dos, també, amb un altre entrenador campió del món, en aquest cas el 78.
Minuti.
No sé si hi ha molts altres clubs que tinguin això, no?, les dues de les estrelles dels tres mundials d'Argentina i un dels entrenadors. El Sevilla
podrà dir que té, no? Té Bilardo, va jugar Maradona i Montiel, sí, que va marcar el gol.
Oh, el del penal. Montiel,
sí. Per tant, una mica per sota, però no, el Sevilla...
Montiel, la punya, té...
El gol de Cachete Montiel.
Sí. I València el Kempes, no?, el seu dia.
Sí, va jugar amb Dani Solsona, sempre ho diu.
Exacte.
El Dani. Sí.
El que és curiós és que ningú... Però ara tothom veuria normal que Newell's tragués pit pel passat de tots tres, i en canvi el Barça ha rebut crítiques per haver destacat que Messi s'ha criat i s'ha format i ha crescut al Barça.
Això és enveja. Hi
ha gent amb molt poca feina.
Sí, correcte.
Va dir també que Messi és de Rosario, és de la ciutat, no? De fet, veia aquest dia al barri d'on Sorell, hi havia un grafit molt bonic que deia "Ídolo en todo el mundo, nacido en nuestro barrio".
I de fet, Padilla era molt bo veure que l'Instagram, per exemple, del PSG tenia més fotografies d'Mbappé, i n'hi havia una de Leo Messi aixecant la Copa del Món, i en canvi el Barça tenia fins a 6 posts amb fotografies de Leo Messi.
Sí, sí, lluint, no? Traient pit, perquè és que és patrimoni del Barça, aquest jugador.
I això, totalment. Quin sentiment us desperta? No hi ha una part de vosaltres que sap una mica de greu?
Una mica.
Una mica molt?
Jo li he demanat als Reis que li portin el llibre d'Eric Castell, La gran decisió. A Leo Messi.
Sí, perquè acaba contracte amb el Paris Saint-Germain.
És que això que diu el que pregunta el Toni, a mi era una altra de les coses que volia compartir amb vosaltres, no? Que és d'aquests detallets ja de les celebracions i de tot plegat, no? Que és que jo crec que com a mínim el meu entorn barcelonista, el 100% del meu entorn, volia que guanyés Argentina per Messi. Però això no vol dir que no hi hagi després també una mena de sensació agredolça de pensar si efectivament Messi doncs, de tots els títols que té, que gairebé empata o empata amb Dani Alves, doncs la gran majoria els ha aconseguit defensant la samarreta del Barça, i es va criar aquí futbolísticament, etcètera, etcètera, no? Però hi ha una sensació agradolça de dir, hòstia, precisament l'any que es treu l'espina que tenia clavada des de fa tant de temps, que es corona com a campió del món sent el líder indiscutible i el millor jugador del torneig, etcètera, que ho faci sent jugador del Paris Saint-Germain i no jugador del Barça, saps? Vull dir, és com... No sé...
Reobre la ferida.
Sí, oi que sí? Sí. Jo crec que molta gent ja havia com superat una cosa que ja quedarà per sempre, que és que Messi haurà celebrat i haurà defensat, haurà celebrat gols i haurà defensat una samarreta diferent de la del Barça en un club. Això ja està, ja ha passat i ja no ho podem evitar. Però molts seguidors del Barça haurien desitjat que el Messi, líder i campió del món i estrella indiscutible del món mundial, diguéssim, ho fos mentre era jugador del Barça, no? I resulta que ha estat mentre és jugador del Paris Saint-Germain. I tot i que ho vivim amb alegria per agraïment i per tot el que ha compartit aquí, perquè sabem que si ell és d'algun club, continua sent del Barça, diguem-ho així, la sensació pot ser una mica agradolça.
Sí, però jo crec que la majoria de seguidors del Barça anaven amb Messi perquè encara se'l senten molt seu, no? Vull dir, que és tan recent, sí, això del PSG, que no t'ho acabes de creure encara. Ja sé, clar, que és així, però...
Aleix, és que jo estic molt d'acord que la gent se'l sent seu, però no és del Barça.
La realitat és una altra, tens raó en això.
Clar.
Sí, sí.
Et queda sentir-lo teu.
Sí.
Perquè no, com deia ara el Pou, no ho és, i no fa tant, és a dir, l'etapa del Barça és que ens havíem atipat de fer debat, si ho recordeu, de dir, hosti, quan Messi va amb l'Argentina, com pateix el Barça, de dir, que torni deprimit perquè mai li van bé les coses, perquè és un suplici, era allò del pecho frío, de no sentir-se reconegut a la selecció, i ara en canvi està en una etapa des que va guanyar la Copa Amèrica, que anar allà el reforça cada vegada més. És a dir, és absolutament el contrari del que hem viscut la majoria d'anys de Messi al Barça quan anava amb la selecció argentina.
El que és increïble d'aquesta consecució del Mundial d'Argentina és la de literatura que genera. Com ha estat... O sigui, els periodistes gairebé no hem hagut de fer la feina d'imaginar un relat, perquè el relat venia per si, donat per si mateix. No? El primer Mundial sense Maradona, doncs és el primer que Messi guanya. El primer Mundial de Messi sense jugar al Barça. Exactament això que estàvem comentant, no? Abans, quan jugava al Barça, era feliç amb el club i patia amb la selecció. Ara que s'han invertit els camins, és feliç amb la selecció i és infeliç amb el club. I, o sigui, hi ha com tot de relats, i clar, és cert que hi ha una part de nosaltres que li sap una mica molt de greu el fet que Messi ho hagi fet amb el PSG. Però, a la vegada, com deia el Roger, és la prova de que ell ha pogut concentrar tot l'amor amb la selecció, perquè això que està fent el PSG és guanyar diners, és una feina pura minidura, sense cap mena de sentiment. I la prova és precisament que el Paris Saint-Germain, òbviament, la niñeta dels ulls és Kylian Mbappé, i ho han demostrat tal com han actuat. No?
Ell gaudia més al Barça que a la selecció, per amor, i ara gaudeix més a l'Argentina que no pas al club, com dius, Toni. Bé, per tancar aquest capítol del Mundial, no sé si voleu fer algun comentari o no, perquè després m'agradaria centrar-nos ja en l'actualitat del Barça. Avui ha parlat Xavi Hernández. Feia dies que no sentíem l'entrenador del Barça, ho ha fet als mitjans del club. I hi ha dos o tres documents que em semblen remarcables, que ara els escoltarem. I després ahir va haver-hi la presentació d'una premiere, d'una docusèrie, de la qual volem parlar, que es diu New Era, Nova Era, no? I que relata una mica tot el camí pedregós que ha hagut de passar el Barça en els últims anys per aconseguir arribar on és ara, no? Amb una plantilla que és esplendorosa, líder a la Lliga, amb un entrenador que ens el sentim molt nostre, com és Xavi Hernández, no? Amb el president Laporta també guanyant aquelles eleccions. I hi ha gol de l'Espanyol. Compte, va, anem a RAC més 1, queden 10 minuts per acabar el partit.
I fa el primer gol del partit. A 10 pel final, marca Nico, marca l'Espanyol. Atlético Paso 0, Espanyol 1.
I és el primer gol de Nico Melamed aquesta temporada. No s'havia estrenat ni a la Lliga ni a la Copa. 9 partits de Lliga, cap gol, 2 partits de Copa. El primer no va veure porteria, avui sí que ho fa. I gol molt important, l'ha celebrat amb ganes el futbolista de l'Espanyol. Pinya habitual dels blanquiblaus després de celebrar un gol. Doncs que ara mateix evitaria la pròrroga que tothom, jugadors, cos tècnic i també nosaltres volíem evitar.
Hem vingut als del Tu Diràs, per gaudir d'aquest gol de Nico Melamed. Molt bé, ja era hora. Solsona.
Sí, queden 10 minutets. Però és un... La toca d'Esperó, Joselu...
Ah, és Joselu, no Braithwaite.
Sí, no sé si volent o sense voler, li queda la pilota mig morta a Nico Melamed i després ell remata amb tota la intenció a la banda dreta del porter. Bé, estava fent més a l'Espanyol aquesta segona part, sense moltes idees, és veritat, sense pràcticament ocasions, però estava fent molt més, sí, sí.
I mira, pel mateix preu, Aleix, us convido una estrella d'any, com sempre obrim, eh?
Ens encanta.
Per celebrar els gols de l'Espanyol, com sempre, una estrella ben fresqueta.
Ben fresqueta, sí. De la resta, Molló, ja que hi som, s'han acabat la resta de partits de Copa d'avui, sí. I sense sorpreses, no, diguem?
Sense sorpreses, pel que fa als equips de primera divisió. El Villarreal ha hagut d'anar a la pròrroga per guanyar el Guijuelo, amb un gol de Danjuma, ha guanyat 1-2 al camp del Guijuelo i s'ha classificat. També ho han fet el Mallorca i l'Atlètic Club, dels que no havien acabat i que havíem comentat abans. I tenim els penals, això sí, l'eliminatòria, el Corcón de primera federació contra el Cartagena de segona. I mira, els penals, el Cartagena s'ha classificat pel sorteig de divendres a 1:45 del migdia pel sorteig de setzents.
Hem de començar a mirar possibles rivals del Barça. Ara en parlarem aquí a la tertúlia, però l'Intercity aquest de primera federació podria ser un possible rival del Barça. Bé, esperem que també l'Espanyol passi a tercera ronda i tingui també possibles rivals. Ara tornem al final, no? I si no canvia res.
Molt bé, fins ara.
Vinga, fins ara. RAC més 1, eh? Podeu acabar d'escoltar aquesta transmissió de l'Atlético Paso 0, Espanyol 1, ja al minut 83. Patint, però l'Espanyol sembla que passarà a tercera ronda. N'estàs pendent o no, Joan Maria, d'això de l'Intercity i de la ronda de Copa?
La veritat és que no, però bàsicament perquè és que, vull dir, hi haurà moltes opcions, no? Vull dir, que no és allò d'haver de triar entre dues, tres, quatre, cinc opcions, no? Hi haurà força opcions, no?
On vols passar la nit de Reis?
Però serà un rival de primera ref, si tot va bé, o de segona divisió, ja, vull dir que, a veure...
Sí, però que quan, clar, vull dir, quan n'hi haurà de primera...
De moment ja l'Intercity aquest.
Que no, o sigui, no, clar, però... És a dir, de moment només hi ha aquest, però... Vull dir que n'hi haurà uns quants...
Més. El tema és que ara no sé com, amb el nou format, no sé com ho fan, perquè abans els quatre, últims a entrar eren els 7 europeus...
I ara són els 4 de la Supercopa d'Espanya.
I aquests 7 europeus... tenien garantida, diguem-ne, que la primera ronda s'enfrontaven sempre contra un equip del que era segona B o tercera.
Ara entren els 4 a la Supercopa.
Però no sé si els 4 els valoren igual, de cara al sorteig.
No. Ara mateix tampoc ho tinc al cap. Però bé, ho anirem veient.
Això que has dit a la nit de Reis era una conya, no?
És una conya, però és un temor que jo també tinc. Perquè el Barça juga el 31... després no juga fins diumenge contra l'Atlético.
Fins el 8 de gener.
I per tant, té números que el posin el dia 5, tarda o nit. O a Linares, a Intercity, on toqui aquest any.
Sí, Alacant. Bé, ho anirem veient. Deixeu-me tancar el capítol mundial de l'Argentina amb l'inici de la celebració, que ha estat a l'aeroport de Ezeiza fa gairebé 20 hores sonant això. Sabeu, no?, quina cançó és? Sabeu, Muchachos, La Mosca CC...
Que l'hem sentit algun cop.
Sí. Això és l'actuació en directe del grup La Mosca CC a l'aeroport de Ezeiza, rebent els jugadors. I tenim en línia un dels components del grup, que és el Marcelo Lutri, que toca el trombó al grup. Hola, Marcelo.
Hola, ¿cómo están todos por ahí?
Muy
acá,
bien.
Eufórico.
Sí, ya veo. Este era sonido en directo, ¿no?, que has grabado tú de la actuación que habéis hecho en el aeropuerto cuando ha bajado los jugadores. Bueno, esto ha sido brutal, ¿no? ¿Cómo ha sido? Descríbenos.
La verdad que, bueno, fue una semana de muchas emociones. Ya habíamos tocado el domingo, el 18, el día de la final. Apenas terminó el partido, hicimos un show ahí en plena avenida en Buenos Aires. Ante cientos, miles de personas, la verdad que fue una locura, muchas emociones. Y bueno, al otro día que llegó la selección aquí al país, nos convocaron desde AFA porque ellos tienen nuestro himno, que es Muchacho, ahora nos volvimos a ilusionar. Y bueno, estar ahí cuando ellos bajaban del avión y verlo a Messi que se asoma por la puerta del avión con la copa y todos sus guerreros atrás, la verdad... que se nos llenó los ojos de lágrimas y no, es una locura que aún no podemos creerlo.
¿Cantaron con vosotros o no? ¿Reconocieron la canción o reconocieron a vosotros?
Estaba preparado para que ellos suban en el escenario, pero había tanta prensa que se colocaron enfrente del escenario y armaron como una barrera y entonces los jugadores no subieron. Pasaron de largo por la alfombra y, bueno, subieron al colectivo descapotable y, bueno, nos cantaron de costado. Pararon, nos empezaron a cantar de costado y bueno, después siguieron.
Qué bueno.
Pero no, fue una locura.
Pero vivir ese momento, porque además el aeropuerto estaba cerrado, para vosotros esto era impensable.
Sí, no, estaba cerrado completamente. Sí, era para prensa, para nosotros y personas que estaban ahí en de AFA. No, estaba todo cerrado, sí, totalmente.
Lo que estáis viviendo, Marcelo, el otro día nos contabas, hemos actuado a 20 cuadras del obelisco, la gente loca cantando la canción, ahora vais al aeropuerto a recibir a los jugadores. Bueno, no sé si te lo esperabas o cómo lo estás viviendo esto y todo el grupo, vamos.
No, sí. Mira, recién terminé una nota para Qatar, para un medio de allá, y bueno, estamos todos, cuando no estamos tocando, estamos haciendo nota continuamente. Y ahora el festejo terminó recién ahora, no sé si ustedes pudieron ver por imágenes como la locura que se vivió acá en Buenos Aires.
Sí,
imagino que sí.
Descomunal.
Ahora los jugadores van, ahora se van cada uno a su lugar, a su casa, y bueno, había una fiesta preparada para Messi en Rosario, pero quizás íbamos a ir a tocar a nosotros ahora, pero bueno, creo que se va a hacer mañana o pasado. No sé.
¿Vais a ir a Rosario a tocar también? Muy cansado. ¿Para la fiesta de Messi? ¿Eh? ¿Vais a ir a tocar a Rosario?
Sí, está en los planes, pero creo que ahora se suspendió porque este festejo que se hizo hoy iba a ser ayer. Pero como llegaron muy tarde los jugadores, se hizo hoy, y bueno, hoy ya no daba. Creo que Messi quiere ir a descansar y está bien que así suceda.
Muy bien.
Sí. La idea es compartir ahí en la fiesta que le van a hacer a Messi.
Muy bien, pues a ver si lo compartís bien y hacéis feliz a Messi. O sea, oye, Marcelo, ¿vais a aburrir la canción o no al final?
Y mira, acá en Argentina se vive con mucha emoción aún. Sí, acá está en todos lados, sinceramente. Y lo más loco, que no sé si yo le conté a ustedes, que se empezó a escuchar mundialmente en muchos países. Eso no ha sucedido con una canción de una hinchada de un equipo de fútbol. Si bien hay canciones que han sido que han tenido un nombre importante, pero fueron canciones puestas por la FIFA, ¿no? Esto fue una canción que se fue gestando, vitalizando, y bueno, tomó una dimensión terrible. Yo calculo que esta canción, el día que hagan la película de Messi, la canción va a estar en la película, seguro.
Es una canción del pueblo, que ha nacido del pueblo y con una versión diferente, que ya contamos, que hizo un profesor que se llama Fernando, ¿no? Que la adaptó.
Fernando Romero,
para el Mundial. ¿Y tú sabrías más o menos cuántas veces la has tocado en estos últimos días? ¿Sabrías decírnoslo?
No. Bueno, el día del CSK la tuvimos tocada como 3 veces. Ayer la tocamos en el aeropuerto, la tocamos como 5 o 6 veces. Ayer. Y bueno, hoy nos dejamos libres por si se hacía la fiesta con Messi, así que no tomamos nada.
Bueno.
Pero mañana ya arrancamos otra vez, y bueno, arrancamos con esta canción, hacemos show, y terminamos otra vez con esta canción, después tenemos otro show más, y así.
Y dale al trombón, dale al trombón, Marcelo, ¿no? Dale al trombón tú.
Sí.
Muy bien. Bueno, Marcelo Lutri, un placer saludarte otra vez, y felicidades.
Bueno, abrazo para todos ahí, y bueno, pronto vamos a estar por ahí, por España.
Hasta luego.
Un saludo para todos. Adiós.
Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial.
Brutal, de vegades que m'ha escoltat aquesta cançó, Parisé. Però diguem que ja s'ha actualitzat. Després que guanyés Argentina, han actualitzat també la lletra, perquè clar, està parlant això de quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial, i ja en el viatge de tornada, mira els jugadors, Parisé, com actualitzaven ja la lletra.
Solo queda festejar,
sí. Ya ganamos la tercera.
Ya la ganamos, clar.
Ya somos campeón.
Estamos bien. ¿Gallegos?
Al Diego.
Ah.
Que descansen. Lo dejamos, que descansen paz.
I ho rematen dient por toda la eternidad. És a dir, que ja ha estat actualitzada la lletra, la nova...
És que...
No, tu saps, l'altre dia t'explicava el que suposa, el que suposa Scaloni per la gent de la Corunya, per l'afició del Depor.
Sí.
Quan el Depor guanya la Lliga l'any 2000, ell surt allà a la plaça Maria Pita, a celebrar el títol a l'afició, i es posa a cantar una cançó de la Mosca, que és Jo te quiero dar.
D'aquest grup, eh? La
sí, sí, dels mateixos.
Jo
no, te quiero dar. Te quiero... I fa una versió adaptada al Depor, que el Depor salió campeón. I aquella cançó, encara a dia d'avui, es canta a la Corunya, ara ja han passat 23 anys, però durant aquell estiu i diversos estius era la cançó que més sonava a la Corunya, que es cantava a les discoteques, i era una cançó a la Mosca que va posar de moda Scaloni fent una versió adaptada al Depor.
Recordo que Boca també la cantaven, no? La de Yo te quiero dar Boca a mi corazón, no?
Algo de corazón. Algo de corazón, sí, para festejar que el Depor salió campón. I això ho va cantar Scaloni a la plaça Maria Pita quan ningú coneixia aquí aquella cançó, o molt poca gent.
Saps que tenim un tècnic de so molt ràpid, que és Joan Ferrús? Mira.
Aquí el tens. Això, en aquell estiu, sonava qualsevol discoteca a la Corunya i era bogeria com la d'avui a l'Obelisco.
És a dir, això, Edu Polo ha ballat amb una mica sobre Coll i Bé, portant, no?
I dos o tres a sobre.
Roberto Cejas Gallec, era...
Home, vamos. Ha prescrit ja tot.
Estem de festa, també, el tu diràs avui. És a punt d'acabar el partit de l'Espanyol. Ara tornarem a RAC més 1. Arrenca la lletra o no, Ferru?
La porteria para sentirte bien. Las alegrías que alguna vez...
S'enganxa, eh? Ara ve el subidón.
Y nadie te avivó, tan solo ella te vuela la cabeza.
Ara,
venga, Mosca, va, tira.
Ara, venga, va.
Por eso yo te quiero dar algo de corazón.
Anem a la pista. Ara torneu.
RAC 1.
Bon Nadal, canviadors de cromos. Bon Nadal, jugadores de petanca de Sant Andreu. Lletraferits de biblioteques. Bon Nadal. Bon Nadal, infants dels casals. Artesans de Gràcia, músics de carrer. Ei, nedadores d'hivern de la Barceloneta. Bon Nadal. Bon Nadal, Barcelona. Bon Nadal, família.
Entra a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Bé, ja tens el regal de Nadal? No et preocupis, entra a fentpaís.cat i regala un tas de gambes de Palamós en un veler, un taller de ratafia, un matí fent de pastor, una escapada al Pedraforca i fins a 300 experiències. Compra ara i rep el teu xec regal al moment o te l'envien a casa. Entra a fentpaís.cat.
Has sentit parlar de la contaminació electromagnètica i dels seus efectes negatius en les persones, com estrès, nerviosisme, insomni, escotament? Dima Solutions de Vilardebó i Mortensen creem espais més saludables i reduïm els efectes negatius provocats per l'excés de radiació a l'ambient. Perquè el benestar no es veu, es sent. DimaSolutions.com amb V2S. Recorda.
On poso tot això? La bici del nen, la taula de surf, els apunts de la uni, les botes d'esquí. Amb Sanema 3D s'han acabat els mals de cap. Contacta ara i gaudeix d'un mes gratis. Amb accés i vigilància 24 hores 365 dies. Alarma individual i assegurança. Sanema, els trasters més segurs i econòmics. A Barcelona, Mataró, Terrassa i Blanes. SanemaEspai.com.
Busques una assegurança de salut i decessos de confiança i un tracte proper? Montepío Girona és la teva mutualitat sense afany de lucre des de 1929. Truca al 972-486-486 o visita el web montepiogirona.com. Montepío Girona, especialistes en assegurances de salut i decessos, us desitja unes bones festes.
Per menjar peix i marisc de qualitat pots trobar-lo a molts restaurants, però directament del port pesquer, del dia, fresc, de la llotja i cuinat amb un estil gastronòmic suprem, només a La Salinera, al centre de Palamós, al costat del port. Restaurant La Salinera, 972-31-64-74, 972-31-64-74. Un plaer gastronòmic a Palamós de primer nivell.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Amb Renta Garantizada cobraràs el teu lloguer tots els mesos i s'encarregaran de totes les gestions per tu. Renta Garantizada, l'única que assegura el cobrament del teu lloguer. Informa't en el 912-0301 o a rentagarantizada.es.
Lleida viu el Nadal. Vine i gaudeix de la il·luminació nadalenca, dels pessebres, de la pista de gel, dels mercadets de Santa Llúcia, dels artesans i el tradicional de Nadal, de les activitats culturals o de la factoria dels Reixos. Consulta tot el programa a paeria.cat i viu el Nadal a Lleida.
El 31 de desembre, la cursa de campany de Sabadell. La Cap d'en Reis. Sabadell, capital del Vallès Occidental, de les comarques catalanes i del món en general, t'espera amb un recorregut de 5 o 10 quilòmetres. Inscriu-t'hi ara. Capdenreis.cat. Capdenreis.cat. Viu l'autèntic campionat del món de les curses populars.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Volar en globus?
Regala una experiència original aprofitant els descomptes d'aquestes festes.
Camins de vent.
Per Nadal, regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc durant l'any vinent a caminsdevent.com i al 675-100-200.
Caminsdevent.com i 675-100-200.
Els nostres veïns. El Santi, que cada dia a les 9 i 10 ve a la nostra estació Meroil a buscar una barra de pa. I que des de fa uns dies també ve a buscar bolquers. Gràcies per comptar cada dia amb nosaltres. I a l'hora bona, descobreix les històries a estacionesdeproximidad.es i troba l'estació més pròxima. Meroil, estacions de proximitat.
RAC 1. Sí, ja és Nadal. RAC 1, Aigües de Barcelona i CaixaBank presenten És Nadal al Món. El divendres 23 de desembre, en directe des del Palau de la Música Catalana amb Jordi Basté. Les veus de RAC 1. Cors de Palau Vincles i Arnau Tordera. Pol Calvo. Alfred García. El petit príncep. I molts més. Divendres 23, a partir de 2:15 del matí, viviu l'És Nadal al món al Palau, escoltant RAC1 o seguint el programa per l'estreaming a RAC1.cat. Entrades exaurides. RAC1. Tots som Nadal. Amb la col·laboració de Unió Suïssa Joiers, Caldo Aneto, Torrons Vicenç i Previsora General.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Tres minuts i la mitjanit. Aquí seguim el Tu diràs. Mira, anirem a RAC més 1, ràpidament, perquè s'ha acabat ja el partit entre l'Atlético Paso i l'Espanyol, i l'Espanyol ha fet la feina amb aquest gol de Nico Melamed.
Excepte compra obligatòria, en cas de permanència, que l'Espanyol haurà de pagar en diferents terminis, i aquest milió que pagarà per la sessió fins a final de temporada.
Hola, companys, ja tornem a ser aquí els del Tu diràs per felicitar-vos, per passar la tercera ronda.
Sí, felicita sobretot l'Edu i en Joan, que s'estaven pelant de fred i una pròrroga no els hagués anat massa bé, eh?
No?
Felicites perquè ja estem a punt d'arribar a l'habitació de l'hotel.
Però si és si és la Isla Bonita, si queda a fer calor, no?
Sí, no, no, sí, és la Bonita, la cançó de la Madonna.
El dia que he passat més fred en tot aquest any. A les Canàries, a l'illa de la Palma.
També s'ha de dir, ho hem deixat clar, sempre s'ha de dir que hem passat fred perquè no hem anat preparats.
Clar.
A rada nostra.
Això és el karma. Jo he vist un tuit de l'Edo Batlle aquest migdia, 20 graus, no sé què, traient pit de la temperatura.
El karma. Sí. De fet, jo crec que he passat fred per burro de fer aquell tuit. El telèfon marca 15 graus. El que passa és que hi ha un ventet que baixa molt la sensació i venim molt lleugers, llavors hem passat fred. I la veritat és que el partit tampoc ha acompanyat. 0-1, gol de Nico, falten 10 minuts. L'Espanyol ha complert el tràmit, ha fet els deures sense més, un 5 aprovat. I estarà el bombo de divendres de l'eliminatòria de 16 anys de final perquè... poca cosa es pot destacar. No ha passat moltes dificultats en defensa, això és veritat. Gairebé no hem vist a Joan Garcia, que avui s'estrenava en partit oficial aquesta temporada. I en atac ha costat, no li ha fet moltes oportunitats a l'Atlético Paso, que s'ha defensat bé, un equip de segona federació, i ha valgut el solitari gol de Nico.
Molt bé, doncs divendres, aquest divendres 23 de desembre, a quarts d'una del migdia, es farà el sorteig d'aquesta tercera ronda, que es jugarà ja, doncs, la setmana de Reis, el 3, el 4 i el 5 de gener. Que el 5 és la nit de Reis. Bé, a veure quins horaris li toca, perquè el Barça segur que serà el bombo, l'Espanyol segur que serà el bombo. A veure dijous Girona i Nàstic, A veure què fan. El Girona juga al camp del Cacereño, el Nàstic rep el Màlaga, al nou estadi. També farem els dos partits, evidentment, per RAC+1. Mira, el sorteig, Edu, Molló, Camí i sí, Solsona, sí, es farà mentre estiguem al Palau de la Música, a l'Es Nadal al Món. No sé si sabeu alguna cosa de l'actuació d'esports. Algú sap què farem o no? El Joan Lluís García ha dit alguna cosa o no?
Una campana...
S'han dit rumors, sí? Però rumors, no tinc res confirmat.
Actuem, això segur, actuem als esports, com cada any actuem.
Jo diria que estàs a la convocatòria.
Val.
Sí. Del míster.
Val. Bé, no sé, ja ho veurem. La gent que s'acosti al Palau de la Música ho veurà, i si no, que l'escoltin a la ràdio, no?
Tothom a mirar l'estreaming, si no, no?